Les 10.
El suplement. Amb Roger Escapa.
De seguida el suplement, la setmana tràgica del Ion Sindreu i el Toni Rodon. Aquesta hora és notícia que a Hongria ja han votat els dos principals candidats en unes eleccions crucials pel país i per Europa, Núria Pujades.
Sí, el candidat reformista és el favorit en les eleccions d'avui i l'ultraconservador Viktor Orbán podria perdre els comicis després de 16 anys al poder. A aquesta hora, Orbán ja ha votat.
Cal respectar la decisió de la gent. Hi ha una Constitució i durant anys s'ha fet complir. Cal respectar la decisió de la gent.
De moment, participació rècord, 6 punts percentuals més en les primeres 3 hores de votació. Les delegacions dels Estats Units i l'Iran ja han marxat d'Islamabad, la capital del Pakistan, després d'unes maratonianes negociacions que han acabat de matinada i sense acord per acabar amb la guerra de l'Orient Mitjà. De la banda nord-americana diuen que han fet l'oferta final i definitiva, però Teheran demana que rebaixin les exigències si el que volen és reobrir l'estret d'Hormuz. I més de mig miler de detinguts ahir a Londres en una manifestació a favor de Palestine Action, organització pro-Palestina declarada il·legal al Regne Unit. La protesta pacífica va tenir lloc ahir a la plaça de Trafalgar Square, al centre de la capital britànica. Fins a 523 persones d'entre 18 i 87 anys van ser arrestades per la policia britànica. I, mentrestant, Rússia i Ucraïna s'acusen mútuament de trencar la treva de Pasqua, que s'acaba aquesta mitjanit. Ha estat una treva simbòlica, de només 30 hores, i els dos països s'assenyalen per haver violat l'alto el foc. Segons Kiev, Moscou ha vulnerat l'alto el foc més de 460 cops i, segons Moscou, Ucraïna s'ho ha saltat unes 2.000 vegades. Un últim apunt. Aquesta matinada ha mort un motorista de 46 anys a Sóller, a Mallorca. Els serveis d'emergències han rebut l'avís a 3:45 de la matinada de l'accident a l'entrada del túnel al port i no han pogut fer res per salvar-li la vida. I en esports, el Barça amplia fins als 9 punts l'avantatge sobre el Madrid a la Lliga de Futbol després de guanyar el derbi contra l'Espanyol per 4-1 amb dos gols de Ferran, un de Lamine i un altre de Rashford. Pol Lozano va situar el 2-1 per l'Espanyol, que encadena 14 partits sense guanyar.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
You don't have the cards right now. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country. You're not winning. You're not winning this.
No egos, because the egos kills every success.
El día de mañana pudiendo ganar una Champions como entrenador, pero también me veo con un Grammy en los próximos años más cercano que la Champions de entrenador, ¿no?
La semana trágica.
Y tú lo sabes y vele.
I tant, setmana tràgica, el Ion Sindreu, que el tenim a Toronto, al Canadà, editor d'Economia Global a Reuters, Breaking News. Hola, Ion, què tal, com anem?
Hola, com esteu?
I el Toni Rodon, que és doctor europeu en Ciències Polítiques i professor de l'UPF, el tenim ja a la Catalana Terra. Toni, ben tornat.
Bon dia, bona hora, què tal?
Florència, bonic, Florència?
Molt, molt, molt.
No hi he estat mai, no hi he estat mai. És aquell cap de setmana...
Home, l'únic, eh?
És aquell cap de setmana que em queda pendent, però clar, com que els caps de setmana els tinc sempre ocupats, no puc fer mai aquesta escapada. Però... O sigui, és una ciutat de cap de setmana, eh?
Sí, és petita. Si pot ser de cap de setmana de fora de temporada, si és que això existeix, a Itàlia, i a Florència en particular, perquè, escolta, allò sembla la Rambles.
Deixa la Rambles en anècdota, anava a dir.
Sí, sí.
Però, entre, com que tinc tots els deures italians per fer, pràcticament, entre Florència i Venècia, tu que el cap de setmana passat ens saludaves des de Florència, Toni,
sí.
Què s'ha de visitar primer? Perquè Venècia fa la sensació que encara és més massificat i més turístic que Florència, fins i tot.
Sí, el que passa que, clar, jo estic esbiaixat perquè hi tinc amics a Venècia i em porten a llocs no turístics. No, és difícilment de comparar. Ves a les dues, home, agafa't uns dies de vacances, ves a les dues. I sobretot, aquí, deixa'm dir, escapa, també una crítica al nostre país de forma indirecta, que una de les coses que sempre acabes positivament sorprès de quan vas a Itàlia és amb la gastronomia, que és una cosa espectacular. I a diferència de casa nostra, no s'han inventat coses estranyes o diguéssim, abracen la globalització de forma crítica i et serveixen, merda, sinó que és el producte italià, el de tota la vida, i amb això s'han fet famosos i forts, i vagis on vagis, en termes generals, evidentment, menges de conya i ho fan amb orgull. Vull dir, prou d'autoodi gastronòmic i més abraçar allò que feien les nostres àvies i avis.
O sigui, continuen fidel als gnocchis, a la pasta, a les pizzas, però ben fetes, i encara que siguin uns carbonara són extraordinaris, fa dos segles i
el
2026.
Sí, no només això, sinó que amb la Marina sempre comentem que molt sovint un estat de salut d'un país, ja saps que a mi m'agrada fer sociologia de barri o de ressaca, si vols, es veu també amb els forns. A casa nostra, doncs, veu sovint com han proliferat llocs, aquestes cadenes que et venen el pa, que tot té el mateix gust, o aquests croissants que tots tenen el mateix gust. En canvi, vas a altres llocs on s'ha conservat negocis familiars, en els quals es fa el pa com s'ha de fer i els croissants com s'han de fer. I això és un estat indirecte, un indicador indirecte de salut d'una societat i de capital social.
Estic segur que molts oients t'estan aplaudint amb les orelles des de casa ara mateix, Toni, perquè aquesta és una reivindicació que no fem gaire sovint i que doncs, tens molta raó. No li expliquis gaires històries de sopars de duro d'aquest estil al pobre John Sindreu, que de sobre a sobre té la nacionalitat britànica, sí. I precisament el Regne Unit no destaca ni per les seves fleques ni per la seva qualitat gastronòmica.
I he de dir que el tema fleca és d'aquells que t'erosiona lentament. És a dir, al principi, tu quan et mudes, diguem, al nord d'Europa o on sigui, que no sigui, diguem, al sud d'Europa, això no t'afecta molt, no? T'afecten més potser altres coses, però a mesura que passen els mesos i els anys, la manca de pa bo, uf, sí, acaba... És com que et va erosionant l'ànima, una mica. I a favor del que diu el Redon, i això més ho dic jo, que a mi, en general, el petit comerç m'és bastant igual, ho dic com a persona que no és particularment defensora del petit comerç, però amb el tema fleca, molt d'acord, Si us plau, mantinguem el forner que sap el que es fa, perquè això de les cadenes és horrorós.
Però, i ja no només amb els forns, que és evident que és indiscutible, però, per exemple, comprar verdura fresca o comprar fruita al Regne Unit, cada vegada que hi he anat m'ha semblat una proesa, també. Ion, no sé si ho has aconseguit corregir, que si la cosa continua igual o...
No, jo crec que això encara, vols dir?
Sí?
El que passa és que segurament has d'anar a un supermercat, diguem, de gamma alta. És que hi ha bastanta diferenciació entre el tipus de supermercat al que vas. Això és com la societat britànica, tot està, no?, allò segregat per classe social, oi? I el supermercat, de fet, és l'exemple més clar, perquè tens tota la gamma de classe social, i fins i tot dins dels mateixos supermercats tens diferents rangs de qualitat, diguem. Però, en general, si vas a un supermercat on, no, més car, diguem, sí, la fruita, la verdura és bona.
I, a més, escapa, hi ha una cosa que, com a mínim, a mi em va passar, no sé si en Jon hi estarà d'acord, que és que descobreixes fruites i verdures que abans no hi estaves acostumat i que tenien un estereotip negatiu o una visió negativa cap amb elles, i acabes adonant-te que són millors de les que et pensaves.
Parlo, a veure, posa'm un exemple.
Sí, de patates i cols, per exemple, no? O d'altres tipus de verdures verdes que tens la sensació d'aquí, és la típica cosa que, sense voler ofendre ningú, allò quan ets petit, no vols, etc. Però després, al Regne Unit, per exemple, jo recordo anar al mercat i trobar parades on només venien patates, no? No sé quants tipus de patates, o no sé quants tipus de cols, algunes de les quals no havia menjat mai, no? I és una verdura diferent, i efectivament, un dels problemes que, com bé deia en Jon, és que has d'acabar pagant més, molt sovint, per tenir una qualitat més elevada.
Avui no parlem ni de verdures, ni de patates, ni de cols, ni tampoc de fruita. Avui, amb el Jon Sindreu i el Toni Rodon, parlem d'algoritmes. Ja fa temps que tots vivim sota la tirania de l'algoritme. Google ens coneix millor que la nostra mare. Aquesta fórmula personalitzada per cadascun de nosaltres determina què comprem, quins continguts consumim i també com ens informem. Alguns mitjans de comunicació, de fet, s'han deixat arrossegar per l'algoritme fins al punt de centrar bona part dels continguts només en titulars cridaners per captar l'audiència, l'anomenat clickbait. Però tot això ha quedat obsolet amb l'arribada de la intel·ligència artificial i alguns mitjans tornen a apostar per enfortir l'edició en paper. Aquí la pregunta és, la intel·ligència artificial salvarà, sent una mica provocadors, els diaris en paper? A veure, el que podria semblar una contradicció, per què diem i on que aquesta intel·ligència artificial fa perillar el clickbait? Comencem per aquesta premissa.
És que jo ho nego.
Doncs endavant.
No, és que no tinc clar això, eh? No, a veure, cal dir una cosa. Jo és que crec que part del problema és que jo crec, i això, si no esteu d'acord, digueu-m'ho, eh? Però des d'una persona que treballa o treballava, sobretot abans, quan a la meva etapa al Wall Street Journal als mitjans de premsa, l'auge del clickbait, i el cim del clickbait ja l'havíem deixat enrere abans de que vingués la intel·ligència artificial. Jo crec que això és el primer que s'ha de dir. De fet, si penseu no, en els articles allò de no et creuràs el que va passar a continuació, no? o les 10 millors maneres de pentinar la teva fura. Bé, tot això, el seu cim era més aviat, no sé, pensem, entre 2010, 2016-17, no? Era aquell moment en què els directors de mitjans tradicionals, però sobretot de nous mitjans que apareixien només online, doncs van pensar que això, no?, de tenir un servei gratuït en què s'intenta fer diners no?, atraient tràfic que no paga, però que veu els anuncis i els banners i tal, no? I, per tant, tu li pots cobrar un anunciant, una mica replicant el model tradicional de la premsa, no?, que és el que els economistes anomenen un mercat a dues bandes, que és que tu ofereixes servei a un mercat, però qui paga és l'altre mercat, no?, que és el mercat dels anunciants. Replicar això online, la idea és que si tu feies aquestes titulars i aquestes notícies sense contingut, però que atreien molt de trànsit, tu podies fer calés. Però el que hem vist des de llavors és no només que aquí es van fer moltes assumpcions de sostenibilitat, no?, i de fins a quin punt els anunciants acabarien pagant diners que no es van complir, i per tant la tendència dels mitjans tradicionals ha estat, i això s'ha de dir, que nosaltres, per exemple, quan estava al Wall Street Journal, això no va passar mai, perquè el Wall Street Journal va ser dels pocs diaris, grans diaris, que mai va obrir el diari al gran públic, és a dir, es va mantenir el mur de pagament sempre, però la majoria de diaris, inclòs el New York Times, doncs sí que ho van fer i van haver de recular. I això ho vam veure, doncs, el que dic, no?, cap als 2010 tard. Però és que també vam veure, i aquí el gran exemple és aquell mitjà que es deia BuzzFeed. BuzzFeed era l'exemple evident del clickbait i de les llistes, no?, i dels memes i del no sé què. I és una empresa que en el seu moment tenia una valuació de 1.500 milions de dòlars, però les seves accions van caure un 90%, i per exemple, l'exemple al Regne Unit, tothom que coneixia BuzzFeed el van fotre al carrer, i de fet alguns doncs van acabar treballant per nosaltres. Però també Vice Media, no?, per exemple, també era un clickbait més cultural. Tot això va implosionar. I de fet hi havia un altre problema, que és que molt d'aquest clickbait va començar a basar-se en Facebook. Perquè Facebook era on per dir-ho, no?, com ho diem tradicionalment, les tietes, però, diguem-ne, la gent de la nostra generació més amunt, perquè la gent més jove no fa servir Facebook.
Jo tinc Facebook, però encara, no et fiquis amb el que tenen. Jo tinc Facebook, també. És més, el tinc actiu.
Caram!
El tens actiu?
Sí, perquè tinc un grup de fans del meu grup preferit de música, que és Kin, que hi ha una comunitat allà on em sento, doncs...
T'hi sents bé, eh?
Sí, perquè comparteixen coses de la banda i comentaris, i només el tinc únicament actiu per aquesta comunitat de la meva banda.
Jo, en cert moment, el vaig tenir actiu per comprar i vendre material de paper de segona mà, però...
T'he de dir que l'algoritme de Facebook és molt pertorbador. El que et proposa, els vídeos que et proposa, perquè sí, ja no va d'amistats i de les fotos que pengen l'amistat, fa molt temps que Facebook ja no va d'això, sinó que et proposa una mena de reels i una mena de continguts que a mi va agafar la falera per proposar-me fotos i vídeos de cocodrils amb captivitat, que realment la cosa era cada vegada més surrealista. I tinc la teoria que és perquè, com que l'estiu passat vaig anar de vacances a Miami i allà hi ha alligators, i vaig visitar un lloc on hi havia alligators, una mena de santuari dels alligators amb captivitat, que els cuidaven, els que estaven ferits, etc, etc, etc. I a partir d'aleshores, Facebook em proposa vídeos...
Però vas penjar les fotos o com se'n va?
Vam penjar alguna foto a Instagram, sí. Sí, vam penjar alguna foto d'Instagram amb una...
Per tant, no és com Twitter, escapa, que t'ofereix un vídeo de Messi cada 2 segons? No, això no ho veus allà.
Bueno, no tant. O sigui, al Facebook almenys no. A Twitter sí que tinc molta més cosa de política, de futbol, a altres inquietuds, que no serien els cocodrils ben bé. Vull dir que sí, perdó per aquest petit incís.
No, però precisament tens raó, escapa, que és aquest canvi d'algoritmes que va fer Facebook farà uns anys, no? Va començar potser fa una dècada, oi? I ha anat com canviant. Això és el que va matar gran part del clickbait, perquè gran part d'aquests mitjans estaven molt optimitzats perquè Facebook, en l'època en què Facebook promocionava molt els articles de notícies o d'opinió, no?, de mitjans, aquí hi havia un trànsit brutal. El problema és que, primer, sembla que Facebook va inflar una mica les xifres de visualitzacions d'això, però sobretot quan van canviar l'algoritme, inicialment ho van fer perquè Facebook mateix, com moltes xarxes socials, volia també tenir la seva secció editorial de notícies, que la van tenir, i després això també s'ha anat a pastafang, però sigui com sigui, la qüestió és que hi havia... Tots aquests mitjans estaven molt optimitzats per passar per aquest canal, i quan el canal es va estretar, molts d'ells se'n van anar a fer punyetes. Per tant, una mica el clickbait ja estava morint o ja estava mort, eh? El que sí és cert és que hi havia, no?, encara un cert ecosistema en què molts mitjans, i aquí incloc totalment els tradicionals, encara bevia molt de Google, no? És a dir, que la gent busqués no sé què, i aquí sí és veritat que si el teu titular, més o menys, no?, generava, no?, cerques de Google o del que fos, tenies trànsit. I això és el que la intel·ligència artificial, en part, sembla que està matant. Jo recordo, abans de marxar del Journal, internament estàvem parlant de que el trànsit, per culpa... Saps això? Com se'n diu això del AI Overview de Google? Saps que quan tu busques alguna cosa ja t'ho diu Google amb intel·ligència artificial? No cal que cliquis, no? Si tu busques com me'n vaig al zoo de Barcelona,
aquesta és ja t'ho diu. Aquesta és la premissa de per què diem que la IA pot fer perillar el clickbait, perquè quan tu fas una cerca a Google no necessites entrar al link, perquè el primer que et surt ja és aquesta resposta immediata generada amb intel·ligència artificial, eliminant la necessitat de fer clic als enllaços per llegir la informació.
La xifra que parlàvem internament era de caiguda del 30% del trànsit, més
doncs
o menys.
Déu-n'hi-do,
Del trànsit provinent de Google, per culpa d'això.
Déu-n'hi-do.
Jo, pel que he vist del que s'ha escrit a altres bandes, és similar, eh? La gent està parlant d'entre un 40 i un 20% de caiguda, i entenc que pot anar pitjor, a mesura que els hàbits de consum tendeixin cada vegada més cap al que se'n diu el zero click, que vol dir que tu no arribes mai a clicar en el link. De fet, i això a ChatGPT, és a dir, OpenAI i Gemini i tots aquests, diuen que, clar, com que quan tu busques, no?, en el ChatGPT et surt el link a la notícia, que no t'has de preocupar, però com que sabem, vaja, és a dir, el clic en aquestes fonts i citacions és ridícul, és a dir, menys del 0,1% del trànsit està venint d'aquí. Per tant, això sí que és veritat que et posa una mica en pressió a la indústria. Sembla, a més a més, que aquí sí que hi ha un cert tipus de contingut que això mata. Ara, és clickbait pròpiament? No ho sé. Una cosa que se'n diu potser el clickbait de servei, no? És a dir, penseu en ressenyes o horòscops o no, el temps, les guies, tot aquest tipus de... Això li podem dir, no sé si és clickbait, però en tot cas sí que és veritat que és com informació bàsica de servei, no? Que no hi ha allà un periodisme significatiu darrere, i que això tot és veritat que la IA ja t'ho dona. I per tant, no... Hi havia un cert trànsit de certs tipus de mitjans online que tenien sempre assegurat, no?, aquest trànsit una mica de cartellera, per entendre'ns, que això sí que és veritat que això potser mori. Ara, el clickbait de no? Les 5 millors maneres, no, de, no ho sé, de portar la barretina, això jo crec que ja estava morint, eh?
Famós col·laborador estrella del suplement envia pastafang un famós jugador neerlandès del Barça.
Això veure, podria... Estàs citant en blau, entenc, això, eh?
No, podria ser un titular de qualsevol digital, no? De...
T'agrada en blau, eh? Escapa, tu.
M'encanta.
Ni m'agrada ni em desagrada. Bé, vull dir, soc tafaner, soc client seu, soc usuari seu. Vull dir, quan posen aquest titular tan llaminer, que tenen tanta habilitat per fer-ho, de famosa presentadora, sí, de TV3 es divorcia del seu
però
amant també de TV3. Aquí tu acabes fent el clic aquí.
Clar,
però precisament, mira, això potser encara sobrevisqui, no?
I tant, és que sobreviurà. Sí.
Clar,
si els
això.
Va de cine.
És que els que ja s'han adaptat, no?, una mica a la caiguda del clickbait, jo crec que potser s'adaptaran a això també. I després ja no entrem en el que podríem dir el clickbait ideològic, no? És a dir, a mitjans que titulen la informació per atreure'ls de la seva banda. Això, precisament, potser, vés amb compte que no empitjori, no? Perquè és la manera de tenir subscriptors, no? En lloc de passar pel Google i els seus resums d'IA.
Toni, endavant.
Sí, jo comparteixo l'anàlisi que feia en Jon. Potser aquí afegir un parell de cosetes. La primera és que jo crec que una de les fonts de preocupació que hi ha en el nostre context, òbviament, és immediata, perquè en els últims mesos doncs, hem vist aquesta xifra que ara deia en Jon, entre un 30 i un 40 o un 50% que deia de trànsit que reben els mitjans doncs, ve de Google.
I he de puntualitzar... No, perdona. Jo deia la caiguda del 30%, més o menys, d'un trànsit que representava més o menys el 40%. Això recordo, de les... La informació que teníem, més o menys, quan tu miraves un article teu, doncs jo què sé, no? 40% era del propi mitjà, 40% de Google i 20% de xarxes socials, i és aquest 40% de Google que més o menys havia caigut un 30%, per puntualitzar.
Correcte, sí. A través d'aquest, sobretot, no, la preocupació del que dèiem abans, no? Aquest resum de la intel·ligència artificial que et fa quan busques a Google. Però també, doncs, recentment hem vist com alguns mitjans doncs, han tancat la seva versió digital, no? La revista Pronto, per exemple, i ha tornat al paper totalment en un gir de la història interessant i doncs, en les últimes setmanes, mesos sí que hem vist alguns acomiadaments a la premsa. Dit això, aquí per mi també hi ha un problema estructural, que és que l'estat espanyol, i en aquest cas no he trobat dades de Catalunya, però intueixo que podrien ser molt semblants, és un dels estats que en els quals la gent paga menys per consumir notícies digitals. Per exemple, segons l'última xifra, que és de l'any 2023, és del voltant d'un 13%. És a dir, 13 de cada 100 persones que llegeixen notícies online les paguen. Que és una xifra que ve d'enquestes, per tant, probablement seria bastant menor. Aquesta xifra, en el cas d'Austràlia, per exemple, és d'un 22%, en el cas del Regne Unit és d'un 25%, i en el cas de França arriba gairebé un 30%. No són espectaculars, òbviament, perquè molta gent encara llegeix gratis, però doncs, això, evidentment, aporta un coixí important en els mitjans de comunicació. I després, l'altre tema és que el resum aquest de la intel·ligència artificial que et fa quan poses a Google alguna cosa, no? Per exemple, si tu poses, per posar un exemple a l'atzar i no voler fer molta sang, si era expulsió o no de Pau Cubarsí a la Champions, acostumen
no
a fer...
Això, sisplau, no ho toquis.
Perdó, que... Hem quedat que no en parlaríem
avui. No vull ni pensar-ne, estic...
Doncs la IA, com que no vol trepitjar ulls de poll, el que et fa és un resum neutre, no? Llavors et diria alguna cosa com, segons alguns doncs no ho és, i segons els altres tampoc ho és. Sí que ho és, no? Aleshores, aquesta visió, que pot funcionar per alguns lectors que només busquen informar-se de forma ràpida, potser sí, però en general el consum dels mitjans va d'una altra manera. És a dir, que no és tant que els mitjans ens transformin la nostra manera de pensar i allò que creiem o fins i tot com actuem, sinó que és al revés. Nosaltres, com que pensem d'una determinada manera, anem a consumir uns mitjans concrets. Per tant, aquest potencial per fer pesca clics, en certa manera, sempre hi és, perquè sempre busques aquesta mena de confirmació d'alguna cosa que tu vols llegir o sentir.
És la lectura del Lion Sindreu i el Toni Rodon sobre els temps que corren. Avui la intel·ligència artificial, que ha fet acte de presència una vegada més també a la Setmana Tràgica. Escolta'm, dimarts tot anirà bé. Una abraçada ben forta. Cuideu-vos i ja veureu com la setmana que ve ens despertarem amb un altre humor. Cuideu-vos, que vagi molt bé. Fins aviat.
Una abraçada.
Bona... Què es menja a Toronto, Ion?
Putin, entenc, tot i que no és gaire de Toronto.
Putin, què és això?
Mira, vaig anar...
No vols saber.
Què és Putin, Ion?
Putin és... No sabeu què és Putin, home?
Sí, les patates fregides, no?
Mare de Déu. No sembla la cosa més saludable, eh? Putin.
És posar com històries a sobre de patates fregides, no? És a dir, i a més, com una mica de salsa. És bastant fastigós, eh?
Dieta mediterrània, eh? Dieta ben bé que van adoptar la dieta mediterrània de Toronto.
Vaig anar a un partit dels Toronto Blue Jays, de béisbol, vam portar les criatures. M'ho vaig passar molt bé, eh? He de dir.
Quan dura un partit de béisbol? Quan dura un partit de béisbol?
No van aguantar tot el partit, però més o menys unes 3 hores, una mica més. Són 9 innings.
No l'aguanto ni jo.
I sí, la mascota li va agradar molt, la meva filla gran. Va ser la mascota dels Blue Jays. Però el que anava a dir és que estàvem allà i realment tu veies l'espectacle i era difícil de distingir del que seria estar en un estadi als Estats Units, no, per entendre'ns. I l'única cosa que vaig dir, mira, això sí que és el toc canadenc, és que quan miraves a la fila de sota hi havia un munt de noies totes menjant Putin. I vaig dir, mira, això és el toc canadenc.
Una abraçada, Ion Sindreu, Toni Redon. Cuideu-vos. Fins aviat.
Que vagi bé.
Vagi bé.
El suplement, amb Roger Escapa.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atent, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
Si fos rodona, doncs caurien els vaixells, la gent, els cangurs...
Jo sí que caic rodona.
Sigui quina sigui la teva teoria i la marca del teu vehicle, vine als dies rodons de Citroën Service. Canvia els teus pneumàtics de marques premium i tindràs el millor preu garantit.
Citroën.
Condicions a citroën.es.
Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
Arriba el gran esdeveniment de 3CAT. 3CAT en viu. El 30 i 31 de maig, a l'Anella Olímpica de Montjuïc, 5 escenaris amb espectacles, programes i podcast en directe i activitats per tots els públics. Aconsegueix les teves invitacions a 3cat.cat/enviu. Perquè ho veus, perquè ho sents, perquè ho vius. 3CAT en viu.
Aquesta tarda, el Tot Gira, anem fins a l'infern del nord.
Atenció!
A partir de les 4 de la tarda, viurem el tercer monument ciclista de la temporada, la París-Roubaix, amb Isaac Vilalta i Mireia Benito.
Tadej Pogacar vol el monument que li falta al palmarès per igualar amb Eddy Merckx.
També us explicarem la final de l'Europe Cup femenina d'hoquei patins.
El Voltregà vol portar a casa el primer títol europeu de la temporada per l'hoquei català.
A les 6 de la tarda, València-Mestalla-Sant Andreu. Els quadribarrats a un pas de l'ascens a primera ref.
A més, seguirem el Chelsea City a la Premier, l'Europa Terol i el Barça-Bilbao d'ACB.
Tot gira.
Avui, a partir de les 4 de la tarda, amb David Clopés.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
La qüestió tributària la resoldrem? També la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Crec que seria un desastre pel país que el país es quedés sense pressupostos i vostè perdessin 9.000 milions.
Creo que si yo hubiera publicado Patria 10 años después, ahora tampoco habría tenido la misma dimensión. Sin haberlo calculado, salió en un momento muy oportuno.
Aquest tram, sí, que no el puguem treure, he pensat coses per treure'l.
Ah, sí?
Sí, els hi diré als de la ONU. Tu no pagues a Hisenda, persegueixen 10.000 persones. Sí. Organitzes una guerra i mates a gent. Sí. A tombollons. Ah, no passa res. No passa res. Perquè ets un president.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Et puc odiar molt més, però digue'm com es fa per estimar una
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Pràcticament 2:15 del matí.
Ell va dir piscines, ella trampolins, ell va dir planetes, ella va dir quins, i quina pena és desencís, que rotunda i que valent, no va ser precisament... No va ser un final feliç.
Ara el suplement, una història d'amor que sí que té un final feliç, malgrat que en el seu dia ell va dir espanyol i ella va dir Barça, quan són 2:15 en punt del matí. L'endemà del derbi, l'Spotify Camp Nou, reunim a l'estudi de Catalunya Ràdio la periodista i escriptora Anna Vallbona i el poeta i professor Albert Benzacri, una parella travessada per una rivalitat centenària. Anna, Albert, bon dia, bona hora i benvinguts.
Bon dia.
Bon dia, tinguem.
N'hi ha un que fa més bona cara que l'altre.
Això és l'horari.
Sí, jo he dormit molt bé. Sí, clarament.
Avui has descansat bé.
Sí.
Començarem amb el gol que hi va fer l'Espanyol, Pol Lozano, i que donava esperances al partit.
Pilota per Expósito, penja la pilota, compta el cop de cap, i ha arribat Quique, el xut i el gol.
Mira, gol de Pol Lozano! Gran xut creuat amb la dreta del migcampista de l'Espanyol.
Què va passar en aquest moment a casa, on no sé on vau veure el partit ahir?
Sí, a la casa del seu germà, del meu cunyat.
Sí, vam decidir de fer-ho bé. Almenys va ser el millor gol del partit. No va servir, diguem-ne, de gran cosa, però va ser el millor gol.
No, en aquell moment l'Albert era a la cuina i ell va sortir incrèdul pensant hem marcat un gol a l'Espanyol.
Ja ho donaves per perdut, Albert, aquella hora.
Francament, sí, perquè a la primera part jo no vaig veure cap partit. Hi ha un partit si hi ha una compareixença del contrari. I a la primera part no hi era.
L'Espanyol no hi era.
L'Espanyol no hi era, no es va presentar.
Uh-huh. I, en canvi, qui sí que es va presentar va ser el Barça, que en va fer 4.
Pilota que prova de lluitar, Caçador al mig del camp, se l'endú bé, Marc, Caçador l'envia cap a la mínima, la podrà recuperar, apareix un Dimitrovic, la mínima, gol!
Albert, què fa l'Anna quan el Barça marca un gol?
Ahir es va contenir.
Normalment no ho fa?
Normalment no ho fa, diguem-ne, és un esclat, diguem-ne, de crits i de reaccions i de gesticulacions bastant evidents, però ahir es va contenir perquè també era una de les primeres vegades, si no la primera, que veiem un partit de futbol amb el nostre fill de 3 anys.
Ara hi anirem. Em guardo aquest capítol per d'aquí una estona.
Perfecte.
Quan dius que es va contenir... Creus que va ser per deferència a tu, que ets la seva parella i tens la qualitat de perico?
No, ella amb mi té altres deferències, aquesta sí. Precisament.
Bueno,
no.
Veure,
la superioritat del Barça l'exerceix també en el rol de parella a l'hora de veure un partit, un derbi.
Ho intenta, diguem-ne, perquè hi ha una mena com de superioritat moral, diguem-ne, que la intenta traslladar també a l'àmbit domèstic en aquest, en aquest camp, no? Però ho comporto. Jo, com a bon periquito, diguem-ne, sóc un estoic.
Mm. D'acord. A veure, tu, Albert, per què ets de l'Espanyol?
No hi hauria d'haver massa explicacions, perquè sempre em demanen, però com és que ets a l'Espanyol? Bé, doncs...
Li faré la mateixa pregunta a l'Anna, eh?
Sí, en fi... Ja, soc de l'Espanyol perquè no m'agrada potser el gregarisme que comporta o que veig que comporta ser del Barça. Si ser del Barça no has de fer res per ser del Barça. Simplement una infusió social, diguem-ne, que t'empeny, diguem-ne, és en l'ambient, és en el màrqueting, l'esport, els mitjans de comunicació. La comunicació tot és Barça. I, per tant, no has de fer massa res. El poeta Horaci, a La vida feliç, deia que una de les primeres condicions per intentar ser feliç és apartar-se de les multituds. És a dir, és...
Meravellosa mironia.
No tant fer-se ermità, que és molt respectable, però va més en la línia de la meravellosa minoria o d'apartar-se del gregarisme, no?
I tu, Anna, per què ets del Barça?
A veure, jo no faré tanta literatura, així és una mica oportunista. Evidentment difereixo de que jo sigui excessivament hooligan. Tinc molts...
Recordo que sou parella sentimental, a l'audiència.
Sí, sí. Tinc molts gestos de contenció al seu costat, sent perico, entre altres coses perquè sé que ha vingut aquest món a patir, no? I jo no. És a dir, és un punt de partida diferent com a... Jo crec que com a filosofia vital, malgrat tot, com a parella ens aguantem, no? Però llavors jo sóc del Barça perquè no és que tingui una tradició familiar molt arrelada, no és que m'encanti el gregarisme, sinó que jo crec que a casa amb el meu germà ens vam fer molt del Barça, va ser el nostre element de joc en comú. Jugàvem plegats a futbol, jo jugava a futbol al pati... I ens divertíem mirant el Barça. I per tant, sí que neix molt de la meva infantesa amb el meu germà, de 4 anys més, el Toni, doncs passar-nos-ho bé amb grans moments gaudint del Barça.
Jo competeixo.
Quan la derrota assegura, uns dissimulen, uns capitulen, i jo competeixo.
L'endemà del derbi parlem amb l'Anna Vallbona i l'Albert Benzacrí, companys sentimentals i companys també de ploma i d'escriptura. A veure, et vas enamorar d'ell, de l'Albert, malgrat ser periquito. Va ser un condicionant, això?
No, ho vaig saber després i diguéssim que ho vaig passar per alt. No era fàcil d'entendre, tampoc jo encara no ho entenc gaire, perquè reitero que és una manera com de complicar-se la vida innecessàriament, no? Però vaig pensar, en fi, ningú és perfecte.
Per al·lusions.
És un país complex, aquest és un país complex.
Tu tenies bastants números de que si trobaves una dona, una parella,
sí,
és més probable que sigui del Barça que no de l'Espanyol.
Sí, sí, sí. La probabilitat era molt alta i, a més, amb ella li agrada molt el futbol.
Sí, segurament el que no esperava és trobar una persona tan futbolera com jo.
Diguem-ne, jo hi havia jugat, creia que hi en tenia, modestament.
Després s'ha demostrat però altres coses, però tampoc hi entrarem ara.
Però
esclar, explico, jo, fora de joc, no.
La sorpresa va ser això, diguem-ne, de veure que era una persona que li agradava tantíssim el futbol, que hi disfrutava tant, i diguem-ne, que l'ha acabat analitzant, no? I per tant, això sí que em va sorprendre, i em sorprèn a voltes, encara.
Què et va agradar de l'Anna, tu?
Ostres, aquesta és la pregunta més difícil, eh?
Potser hauria de ser la més fàcil, eh?
No, tot.
Gairebé tot, digues.
Tot, gairebé tot.
És aquella petita afició que té pel...
Exacte, sí, aquella dèria, no?
Qui té més mal perdre dels dos?
L'Anna.
Perquè hi està menys acostumada.
Entre d'altres coses, no?
No, bueno... No, bé, en fi, no passa res, no acaba de ser veritat. Sobretot perquè... perquè és el que s'interpreta com un mal perdre és doncs, un queixar-se contra la injustícia. Que de vegades es dona.
Sí.
I per tant, no és exactament...
Què seria una injustícia?
No, doncs que l'equip que tota la temporada juga malament i que espera aquell partit com una taula de salvació on agafar-se, faci el partit de la seva vida i després baixi a segona. Doncs mira...
Ahir no va passar, això.
No,
però ella ho ha de dir igualment i se n'ha de queixar igualment. És a dir, a mi una de les coses... Jo avui estic més decebut. Estic més decebut que no pas enfadat pel resultat. Perquè només per donar-li la raó en aquest aspecte ja valia la pena que l'Espanyol s'hagués presentat al partit, sobretot a la primera part, i hagués fet més, i sobretot més per puntuar.
Mira, jo una vegada, en un acte d'amor inusual, vaig anar al camp de l'Espanyol a veure un partit amb ell. Perquè
no jugava al Barça, no era un derbi.
No jugava l'Espanyol contra l'Atlètic, però com que l'Atlètic de Bilbao, com que a mi m'agrada el futbol, vaig pensar, fem-ho, el camp és maco.
A qui animaves?
No, internament a l'Atlètic de Bilbao, sí... Però...
No vas tenir els nassos de fer-ho extensiu.
Però bueno, vaig pensar, vas a casa d'un altre, doncs no sé, no, doncs no tiraràs rots a casa d'un altre, no? Doncs d'acord. Però recordo que aquell dia jo em vaig acabar enfadant veient el partit absolutament conservador que va fer l'Espanyol, és que no recordo la temporada, però que estaven empatant i anaven a no perdre en el seu camp. I vaig pensar, i després tindreu els nassos de contra el Barça intentar fer el partit de la vostra vida. Ahir, estranyament, crec que no van intentar ni fer el partit de la seva vida.
T'ha tocat mai, Albert, anar al Camp Nou a tu?
Jo hi he anat al Camp Nou...
Amb algun amic.
Amb algun amic, convidat, i...
A xiular al Barça, o...?
No xiular al Barça...
És, tu ets antibarcelonista?
Jo no sóc antibarcelonista. Això també... A veure, hi ha pericos que ho són, com hi ha culers que poden ser antipericos, però no em mou l'anti. No? És a dir, a mi, si vull... Ara, no és que vull que guanyi el Barça, jo vull que el resultat el faci contenta, no?
I, per tant... Tu vols que la teva dona estigui contenta per estalviar-te problemes
final,
a casa?
Exacte, en qualsevol final jo em solidaritzo i...
No diu la veritat, Anna?
Bueno, estones. Estona. És a dir, estones, és a dir, en el Barça espanyol no acaba, és a dir, aquesta veritat no es dona del tot.
Home, evidentment.
I en algun altre moment tampoc, però bé.
Un ídol d'infantesa.
Stoikov.
Algun jugador de l'Espanyol de l'època Clemente, probablement Miquel Soler.
Per bé que... és a dir, jo puc confessar sense vergonya que un vaig tenir uns moments de dubtes, lo típic de l'edat de creixement, no? Però uns moments de dubtes que em vaig enamorar molt de Lauritsen, perquè era maco, era aquella època dels bigotis tan ben portats. Però no, això no va fer que em fes de l'Espanyol.
Teu home porta barba, amb conseqüència bigoti, també. Vull dir que no sé si...
Sí, és una versió diferent.
Sí. Sí. Una versió. Amants perfectes.
Tu i jo som dos amants perfectes, per alienes circumstàncies separats. A sa vida sempre vol anar recta i és el món que se'ls està espanyant.
Compartiu un projecte de vida i compartiu una criatura que quants anys té ara?
3 anys i un mes.
Què vaig a fer?
Clar. No cal que us ho pregunti, no?
Infusió. Ja t'ho dic.
Ah, no, i va dir que era del Barça.
Bé, però va ser una inducció, va ser una...
Van celebrar els gols.
O vas intuir a dir-ho?
No, li vaig preguntar. I vam celebrar els gols del Barça molt contingudament, però clar...
Ahir vau celebrar els gols del Barça.
Amb Pau, sí. Sí, sí, jo crec que... És a dir, ell...
Ha pogut triar?
No ha pogut triar, primer,
perquè triar? Diem, és que esclar, la tria està sobrevalorada, que és triar. Veure,
No, jo en dic això de la infusió social. És a dir, allà a l'escoleta on va, hi ha dies que hi ha molta canalleta que van amb la samarreta del Barça. Ell, amb 2 anys, el seu tiet ja li va regalar una equipació. Després va venir la piloteta de futbol amb l'escut del Barça. Què tries?
Tot bé.
Què tries, no?
Escolta'm, però et pots defensar, li pots agradar tu la samarreta de l'Espanyol, el pots portar a Cornellà, li poden fer una mona perica?
Sí,
jo crec
sí.
que no cal...
Clar, aquí tindríem
un imaginari.
Un moment, ara l'Albert, moment, Anna, ja sé que... Ja vull dir, la possessió
aquí,
de la pilota la té l'Albert, ara.
Tindríem,
és que no la volen.
Tindríem un xoc.
És que no la volen, la pilota.
No, tot això vindrà. Tot això vindrà, diguem-ne, perquè hi haurà algun moment que en Pau dirà què està passant, què m'han fet... I veurà, tindrà algun tipus de revelació i jo seré al seu costat per ajudar-lo.
Tu confies que acabarà sent periquito?
Moderadament. Però sí que hi confio.
Tu, Anna, com ho portaries, això?
No m'ho plantejo. No cal... No cal... No sé, trobo que no cal...
No, jo, per exemple, o sigui, la meva dona li passa això i no ho aguanta.
És que no
jo sí, jo sí que ho podria tolerar, perquè sóc molt més tolerant, però...
Sí. No m'ho plantejo, perquè no passarà.
És
a dir, crec que les preocupacions seran unes altres. Hauríem d'abordar altres problemes. Mm-hmm. I aquest... És a dir, jo l'acompanyaré en el fet que entengui, doncs mira, que el seu pare va triar ser perico. Doncs no passa res, estima-te el pare. Però llavors crec que una vida una mica més feliç la vull pel meu fill.
Per al·lusions, sisplau.
Amb tant de patiment, és clar que ara sembla, diguem-ne, que... No. El pobre, diguem-ne, per ser de l'Espanyol hagi de patir tota la vida. No. És a dir, clar, hi ha aquesta mena com de monocultiu barcelonista que tampoc cal. És a dir, jo tinc la il·lusió algun dia de portar-lo a Cornellà, és clar que sí. Jo sóc soci de la penya de l'Espanyol del poble. I, per tant, diguem-ne, doncs podem agafar l'autocar i podem anar tots tres si ella vol tornar a venir, o hi puc anar amb en Pau, no? I per tant, doncs, bueno, ell també tindrà la seva samarreta, la seva piloteta de l'Espanyol, però al seu moment.
En el marc d'aquesta rivalitat, Albert, quina és la concessió més gran que has fet per amor? Més enllà d'anar algun dia al Camp Nou? O... Ella, per exemple, va anar un dia a Cornellà, no?
Sí.
Tu quina has fet?
Jo li vaig regalar una samarreta estampada del Barça, amb el seu nom, del Barça femení.
La vas pagar?
Gustosament.
Sí, no la vas crispar, no?
Això és que t'estima molt.
Per regalar-la.
Això és que realment t'estima molt, perquè, o sigui, això és una concessió, veus? Això és un... Sí. De dir, sé que això et farà feliç,
sí.
A mi no m'agrada, però com que tu...
Sí. Sí, sí.
Sé que dibuixarà un somriure,
sí.
I jo vull ser artífex d'aquest somriure que t'he dibuixat,
sí,
patapam.
Sí, 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 és el ser feliç sent espectador de la felicitat dels altres, que deia el poeta Carles Sindreu.
Soc feliç sent espectador de la felicitat dels altres, efectivament, efectivament. Tu no has regalat mai cap samarreta de Tamudo, per exemple? Anna?
No.
Això no series capaç.
No passa.
El vau viure junts? Estàveu junts ja, el Tamudazo?
Sí que estàvem junts, però no és de les coses que més recordo.
No et pensaves que fos el definitiu encara, eh? Anna?
Mira, potser aquell dia tenia un altre plan, podria ser. No me'n recordo, la veritat. Però... No, he fet altres actes d'amor. I anar al seu camp ja va ser prou. I llavors, és a dir, en general prefereixo que li vagin bé les coses fins que, per algun... A l'Espanyol em refereixo. Fins que, per alguna raó, doncs, és obvi que és millor que no.
Sí, s'obsessiona aquesta, això, baixar a segona les últimes temporades, no?
Bueno,
aquest desig de baixar a segona, doncs, no sé per què...
No, puntualment, quan el Barça no ha pogut celebrar les lligues amb un fair play, al camp de l'Espanyol, això m'ha molestat i he pensat, llavors, poder sí que millor que se baixin a segona.
Bueno, és que heu vingut a guanyar lligues al camp de l'Espanyol, m'entens? Vull dir...
Bueno, haver guanyat.
Sí, no ho van poder celebrar gaire perquè... O van haver de celebrar el vestidor.
Sí, això em vaig trobar lleig.
Aquesta és pregunta del guionista, i amb això anirem acabant, de l'Albert Postils. Llegeixo textualment el que m'han escrit. Soc un robot de fet amb IA. A nivell més íntim, ser d'equips rivals és un element que genera una certa morbositat. Teniu una criatura de 3 anys. La seva concepció és fruit d'alguna alegria futbolística?
No, podia haver estat, mira que n'hi va bé, però...
Vas que només seria alegria futbolística per un dels dos, vull dir que no és allò de vinga, va, l'Iniestazo, que hi va haver un baby boom després del gol de l'Iniesta, aquí sí. Un està feliç i l'altre se'n vol anar a dormir.
Sí, exacte, no.
Us trobeu al postpartit.
No, el que passa que en general les grans alegries de Champions l'Albert ha estat allà, això sí. Per tant, i s'han celebrat bé, sí.
Sí.
Fem un silenci incòmode, Albert.
No, diguem-ne que ha sigut company...
No tens bon record?
Company d'alegries, diguem-ne, de l'Anna i dels seus amics, doncs veient partits de Champions en el bar, i jo m'ho he passat bé com aficionat al futbol, és clar que sí.
Mig segle fa que pel món vaig caminar que caminar per escabrós viarany vora el gran riu de la vida. Veig anar i veig venir les ones rodoladisses, les que venen duent flors i alguna fulla marcida.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, amb l'Anna Vallbona, l'Albert Benzacrí, l'Anna, periodista, escriptora, l'Albert, professor, poeta, també ritme de Roger Mas. L'has recitat alguna vegada, aquest, Albert? Aquest és un poema de Jacint Verdaguer?
No.
Que el Roger Mas es va dedicar a musicar d'una manera molt reeixida, tot sigui dit.
No.
De les cançons telúriques.
El poema Solellada del Margall, que ha cantat també
Preciós,
el Roger Mas,
sí.
Aquest sí que l'he llegit, sí, sí.
Alguna vegada has escrit un vers sobre l'Espanyol?
Sobre l'Espanyol, no. Però sobre els partits Barça-Espanyol que jugàvem quan jo era petit a l'escola, entre els companys de classe, sí.
A veus?
Això sí.
I tu, Anna, el Barça es font d'inspiració?
Sí, Sí. Tinc algunes coses inèdites, una mena de material poètic, no sé, bomba estranya, que hi surt el Barça, i el futbol, i el futbolí. Perquè per mi el futbol és, no sé, és símbol de moltes coses.
Amb quin llibre o referència literària resumiríeu fins ara la temporada del Barça i la temporada de l'Espanyol? Anna i Albert. Aquesta us l'heu preparat perquè us hem avisat que us preguntaríem això.
A veure, començo?
Sí.
Mira, l'Espanyol la resumirem amb una novel·la d'una escriptora hongaresa que es diu Magda Szabo. És una novel·la que es diu La Porta, que va sortir en català a la segona perifèria, no ho sé, fa 2 o 3 anys. I és interessant, és a dir, la història se'n va per un altre cantó, però m'hi ha fet pensar perquè en aquesta novel·la La Porta és una mena de porta infranquejable en què la resta de la gent, l'escriptora narradora i la resta de la gent del barri no pot accedir a aquesta porta, no pot passar a la porta de casa d'aquesta, de la Emmering, que és la protagonista del llibre. I que hi guarda una espècie de secret, tresor, que és una cosa inusual que la resta de gent no sap què és, no? I aquesta porta a mi em fa pensar en la porta que se li posa al davant cada vegada a l'Espanyol quan s'anomena Estàs en llocs UEFA. Estàs en llocs UEFA i apareix la porta i el mur infranquejable i comencen a perdre partits amb la possibilitat llavors d'haver de patir per no baixar a segona.
No té res a veure amb Joan Laporta, president del Barça.
No, és Laporta...
Que sempre és un nombre, que deu ser un nombre que per l'Espanyol també sempre deu ser allà, no?
Ah, ara que ho dius no m'ho havia pensat, però sí. No, és Laporta com a...
D'acord,
com a...
aquest és el llibre que proposes per resumir la temporada de l'Espanyol. Per resumir la temporada del Barça.
Una novel·la de la Mònica Batet de l'any passat o l'anterior que es diu Una història és... una història és una pedra llançada al riu. Mònica Batet, escriptora catalana, va sortir amb Angle Editorial. Aquesta novel·la és una història de... És mai millor dit, però és una història també de versions sobre una història. Aquest és el conte de la línia, que és el fil conductor de la història, de la novel·la, i llavors hi ha un seguit de personatges, el folclorista, el revolucionari, que van fent, estudiant com la història evoluciona, canvia, versionant. El conte de la línia tothom se'l sap i és objecte de 1000 versions en un context de repressió, dictadures, guerres i malvestats diverses. Aquest llibre se m'apareix perquè Una història és una pedra llançada al riu és el punt en què ens trobem. És a dir, el partit de dimarts de Champions del Barça pot ser aquesta pedra llançada al riu, que pot ser una versió gloriosa de com passar de quarts de final i acabar guanyant la Champions, o pot ser la versió d'una temporada mitges d'acabar perdent contra el xolismo i no arribant a semifinals quan ho tenies tot, quan tens una proposta futbolística molt millor, però se t'han posat al costat malvestats diverses, les lesions, una davantera que no rutlla. Per tant, diguéssim que tinc la sensació d'estem en el... La història està en el canto d'un duro ara mateix, no?
T'entendries molt amb la meva parella.
Sí?
Ja us presentaré un dia perquè jo crec que faria una bona comunió i hi hauria conversa per estona.
Ah, molt bé.
O sigui que un dia ho passarà.
D'acord. Anem a veure.
Albert, va.
Mira, jo no he fet gaire els deures, però...
Estava afectat encara.
Sí, però pel que fa a l'Espanyol, a mi em ve al cap un símil, que no és llibresc, però si us heu trobat mai conduint de nit i al mig de la carretera us planta una llebre i es queda quieta i tu li fas llums i la llebre no es mou. L'Espanyol ara mateix és aquesta llebre, plantada al mig de la carretera, fosc, amb els llums de la segona divisió que l'estan enfocant, i l'animal no reacciona. Aquest seria l'Espanyol d'aquest moment.
Potser seria més porc senglant.
No, perquè l'Espanyol...
Com animal
no,
que trobes...
La llebre, diguem-ne, a la primera volta de la Lliga, doncs va córrer molt. Va córrer molt i ara s'ha quedat pal plantada, se li ha fet fosc, se li ha fet de nit a la llebre.
Per resumir la temporada del Barça, vols algun llibre o no en tens
ganes? No he tingut temps de llegir sobre el Barça.
Què creus que passarà si dimarts a casa el Barça passa aquesta eliminatòria i remunta. Albert, com creus que pot reaccionar la teva dona?
Amb molta alegria i jo espero aquesta alegria, diguem-ne. No la vull acompanyar, diguem-ne, en un dol futbolístic. No m'agrada.
Si no passa, si el Barça queda eliminat, com pot reaccionar?
Home, s'emprenyarà moltíssim.
I si l'Espanyol continua sense guanyar cap partit en aquesta segona volta, Anna?
Què farà ell?
Com el consolaràs?
Home, li diré que no s'ho agafi així, que hi ha altres coses més importants.
Com el vostre amor, per exemple. Són l'Anna Vallbona i l'Albert Benzecri, amb música de Roger Mas. Acabem dedicada a l'Albert amb aquest Solaiada, que sí que es va atrevir a...
Fantàstic.
A cantar un dia.
Fantàstic.
Gràcies per compartir la vostra història d'amor amb una parella que és imperfecta, però que també trasllada la realitat que tenim en aquest país. Una abraçada, fins aviat.
Moltes gràcies.
Ara tornem.
Aquí havia la gent que a l'entorn era, sols veia un resplendor i sols sentia el gemec poderós de la partera de sobte. Les clivelles del tancat van lluir igual que estrelles. De seguit s'aixecà gran foguerada, tota la gent fugia esparverada i en la gran soledat només restava un nen, igual que el sol, que caminava i deia tot pujant amunt la serra. Jo vinc per acostar el cel a la terra.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Si fos rodona, doncs caurien els vaixells, la gent, els cangurs.
Jo sí que caic rodona.
Sigui quina sigui la teva teoria i la marca del teu vehicle, vine als dies rodons de Citroën Service. Canvia els teus pneumàtics de marques premium i tindràs el millor preu garantit.
Citroën. Condicions a citroen.es.
Dissabte, 18 d'abril, Sant Jordi arrenca el suplement.
El llibre de l'amor.
Escalfarem motors pel millor dia de l'any des de l'Abacus de la plaça Urquinaona. Vine'ns a veure i saluda els escriptors Carles Rabassa, Natza Ferrer, Eva Baltasar i Regina Rodríguez Sirvent. Amanirem el suplement amb Ànima, el musical que protagonitza Paula Mal i el Teatre Tívoli. I tampoc no hi faltarà l'amor de la nostra vida, Maica Navarro.
El suplement. Amb Roger Escapa.
Dissabte 18 d'abril, Esperit de Sant Jordi.
A Abacus, Sant Jordi és més.
Potser no coneixes el David Foster, però ell és el músic d'estrelles com Whitney Houston o Celine Dion.
En David és un dels millors productors i compositors de tots els temps.
Michael Bublé.
Si sabessin el que sé jo, encara el venerarien més.
O Barbra Streisand. David Foster, la música de les estrelles. Nits sense ficció. Dimarts a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Amb els televisors Haier, viu cada punt amb la millor qualitat d'imatge i connecta amb l'emoció del tennis. Els televisors Haier patrocinen el Barcelona Open Bank Sabadell.
Compra'ls ara al Corte Inglés. Emporta't una targeta regal de fins a 150 euros i participa en el sorteig d'entrades per veure el tennis. Consulta'n les condicions i les exclusions al corteinglés.es.
L'art és a tot arreu. L'art ens emociona. I l'art també són converses.
Inclassificables és el podcast que ens descobreix l'art com no l'havies vist mai. Inclassificables, amb Ricard Planes, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Per Sant Jordi, Catalunya Ràdio serà un gran aparador.
Portem els nostres programes al Passeig de Gràcia de Barcelona.
Ens veuràs compartir el Dia dels Llibres i les Roses amb els seus protagonistes.
Repassarem l'actualitat i farem la nostra tertúlia de cara al públic.
Viurem al carrer impregnats de l'ambient de Sant Jordi.
A les 7 de la tarda també realitzarem un especial Catalunya Música amb Albert Torrents, Marta Lanau i la col·laboració de Xavier Solà.
I tant!
I des del migdia celebrarem l'aniversari d'ICA a la fàbrica d'Am.
Viu Sant Jordi més musical amb ICAT.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
Per Sant Jordi ens trobarem al Passeig de Gràcia de Barcelona.
Ens veiem allà.
Sant Jordi a Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
La Simfònica Sant Cugat us convida a viure la novena de Beethoven el dimarts 14 d'abril al Palau de la Música Catalana. Un concert històric sota la direcció de Salvador Brotons que recupera el projecte interromput el 1936 i ret homenatge a la soprano Conxita Badia. Més informació a simfònica.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
El Barcelona Film Fest arriba a la desena edició. Podreu gaudir de les millors pel·lícules basades en llibres i fets històrics i col·loquis amb els convidats al festival com Willem Dafoe, Fatih Akin, Lolita o Hombres G, entre d'altres. Més informació a bcnfilmfest.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.